Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Aquest Nadal gaudeix de moments únics amb els teus amb el caldo de Nadal Aneto. L'únic caldo de Nadal elaborat amb ingredients frescos i naturals com el que tu faries a casa. Caldo de Nadal Aneto. Bones festes. Aquest Nadal veniu al Pessebre Vivent de Peralada, el Pessebre dels Oficis Antics. Els dies 25, 26 i 30 de desembre i 1 de gener a les 7 de la tarda s'inicia una tornada al passat amb la història del naixement de Jesús. I tot seguit, una demostració d'oficis tradicionals com el terrisser, el cisteller, les brodadores. Més informació al 973 538 840 i a peralada.cat.
Perquè has vingut, han florit els lilàs.
Joan Salvat Papaseit, el poema de la rosa als llavis, 1923.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Bon Nadal a tots. Avui coneixerem curiositats de les festes de Nadal amb l'escriptor i educador Amadeu Carbó, que acaba de treure una publicació titulada Celebrem el Nadal. Comencem escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Advent, quarta setmana. Nadal. La nit d'aquest diumenge, quart del temps d'Advent, comencem a celebrar el Nadal amb la missa del gall. Joiós Nadal amb Jesús. Sí, un Nadal amb Jesús, perquè sense ell no seria Nadal. Seria una festa més entranyable, de bons sentiments, però faltaria el gran regal. No tindríem pessebre, tindríem un paisatge i prou. Fa alguns Nadals vaig visitar diversos pessebres, tots fets amb enginy i esforç. Però m'ha sobtat un en què no hi havia el naixement. Jo almenys no hi descobria Maria, Josep ni Jesús, i vaig pensar que calia alguna explicació de l'autor o autors. A la meva pregunta a l'autor, un noi jove, em respongué ell que ell havia volgut fer un pessebre actual, no tradicional, i per això no hi havia la cova, ni el naixement tradicional, ni pastors, ni... Per això hi havia posat personatges, cotxes, cases i oficis d'avui i no d'abans. Vaig valorar la voluntat d'actualitzar el pessebre, però vaig insistir que almenys calia buscar un racó per posar-hi el naixement, per posar-hi Jesús, perquè si faltava Jesús amb Maria i Josep, allò no era un pessebre, sinó només un paisatge. Certament, sense Jesús, el món, el d'aquell temps i el d'avui, ja no és el pessebre de Déu, sinó un paisatge més o menys bonic, però sense la bona notícia del naixement del Salvador. Perquè Nadal ens fa reviure intensament l'experiència de Déu que en Jesús s'ha fet proper, un de nosaltres, i així ens ha mostrat el seu rostre i la seva bondat. Nadal fa possible contemplar el món, la història i la vida des d'una renovada comprensió. El Fill de Déu ha assumit la nostra carn, la nostra història, la nostra vida, per renovar-la i alliberar-la del mal i de la mort, per salvar-la. Nadal ens ofereix l'oportunitat de renovar la fe en Jesús com a Salvador, precisament des de la sorpresa del seu abaixament com a home. Nadal ens ajuda a assaborir la felicitat de confiar en Jesús i en la seva bona notícia per viure cada dia. Nadal ens ajuda a contemplar el rostre de Jesús en cada rostre humà, sigui joiós, sigui desfigurat pel dolor. Nadal ens fa sentir més agermanats, fills del mateix pare, germans de Jesús, de la mateixa família, i ens fa agrair el do que és cada persona per als altres. Nadal ens fa viure el goig de donar-nos i de donar el millor de nosaltres mateixos perquè Jesús sigui la bona nova per a tothom. Nadal ens fa valorar la missió de l'Església, de les comunitats parroquials, associacions, moviments, activitats, perquè Jesús sigui conegut, acollit, estimat, i així ens pugui oferir els seus dons a nosaltres i a totes les persones. Nadal t'ha d'ajudar a viure amb goig la teva condició de cristià o cristiana, perquè, com els pastors i els mags, també has escoltat la bona nova, l'Evangeli. T'has acostat a Belém per trobar-te amb Jesús, adorar-lo i oferir-li els teus dons. Nadal t'estimula per donar a conèixer Jesús i anunciar-lo com ho feren els àngels. Viu aquests dies amb intensitat, en família, amb joia, però viu-los també si et trobes sol, preocupat, desanimat, enyorat, perquè precisament Jesús ha nascut per tu. I no t'oblidis d'acostar-te a Belém, al pessebre, que avui és la celebració de la missa, perquè hi trobaràs el Senyor. Joiós Nadal.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Pilar Pina, que és la delegada episcopal de Vida Consagrada i membre de la institució Magdalena Aulina. Bon Nadal, Pilar. Gràcies.
Bon Nadal.
Per estar amb nosaltres quan vulguis.
Gràcies. A les portes de la celebració del naixement del Salvador, estem cridats a estar atents a les necessitats dels altres, a estar més a prop com Joan Bautista. Així podem obrir camins d'esperança en el desert dels corsaris de tantes persones que estan al nostre costat. El Papa Francesc ens recorda el buit i la falta de caritat cap al pròxim, sobretot cap a les persones més pobres, no només material, sinó psíquic i espiritualment. Les muntanyes i els turons que han de ser aplanats són avui l'orgull, la supèrbia, la prepotència. O hi ha orgull, o hi ha prepotència, o hi ha supèrbia, no s'apropa al Senyor. Hauríem d'assumir activitats de mansetud, d'humilitat, escoltar, parlar amb mansetud i així preparar la vinguda del nostre Salvador, que és manso i humil de cor. La Verge Maria ha viscut en plenitud aquesta realitat, deixant-se batejar per l'Esperit Sant, que l'ha inundat amb la seva potència. Ella, que ha preparat la vinguda del Crist amb la totalitat de la seva existència, ens ajudi a tots a seguir el seu exemple i guia els nostres passos a l'encontre amb el Senyor que ve. Us convido, doncs, a obrir el cor a totes les persones que estiguin en moments baixos, de desànim, cansament, solitud, buidor. Els podem transformar en moments de plenitud, amb una mirada, amb un somriure, un gest, una actitud d'escolta i acompanyament. I aquesta serà la celebració de l'autèntic Nadal. Bon Nadal a tots!
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Per viure el Nadal, en aquest programa especial de Nadal que fem avui, doncs res millor que entrevistar a l'Amadeu Carbó, que acaba d'escriure un quadern molt interessant, un llibre que doncs porta per títol Celebrem el Nadal. Com, quan i per què de la festa més gran. Bon Nadal, Amadeu.
Bon Nadal a tu i a tothom que ens escolta.
Per què el Nadal és la festa més gran?
Perquè té un seguit d'ingredients i connotacions que fa que la celebrem tothom, els que som cristians, per raons òbvies i perquè celebrem l'adveniment de l'infant Jesús, i pels que no ho són, perquè celebren una festa que ens redefineix en el grup familiar, perquè fa que sigui una gran festa d'hivern, de trobada íntima amb el clos familiar, i això doncs li dona aquesta mena de que sigui la gran celebració d'allò que els grups humans normalment més valorem.
Per exemple, hi ha molta diferència de celebrar el Nadal entre els catalans i la resta d'espanyols o d'Espanya. Ho dic perquè, per exemple, la nit de Nadal, no? 24 de desembre. Mm-hmm. Aquí era molta tradició abans anar a la missa del Gall, a fer el ressopó a casa, no? I, en canvi, a la resta de l'estat espanyol, aquí fan la Nochebuena, no? La gran festa, amb el sopar, amb música, serpentines...
A veure, jo diria que és... En essència, celebrem el mateix... El que li donem són li donem formes diferents, però l'essència és la mateixa. Per tant, jo tinc un punt de vista de que no difereix tant una manera de celebrar una altra en essència, eh? Però sí que, per exemple, el que passa que el fet de que hi hagi hagut una mobilitat, migracions, que siguem un món totalment globalitzat en què, per sort, ens relacionem els uns amb els altres sense cap mena de mania, etcètera, etcètera, i acabem adoptant allò que més funcional és per al nostre sistema de vida. I llavors, per tant, ara ens podem trobar famílies, per dir-ho d'alguna manera, tradicionals catalanes, que doncs no van a la missa al Gall, però en canvi sí que celebren la nit de Nadal, i podem trobar persones que potser els seus orígens no són catalans i van a la missa al Gall i en canvi celebren el dinar de Nadal. De tot hi ha en aquests moments, no? I després les logístiques familiars són molt importants. Ara, actualment, per organitzar el calendari de Nadal, quasi bé necessites un Excel, de dir, a veure, tal dia em toca amb la família de... Tal dia em toca amb la família de... Etcètera, etcètera. Això suposant que sigui una família nuclear que en cap moment hagi hagut cap trencament, etcètera, etcètera. Si hi ha algun trencament, la cosa encara es complica més. Per tant, en el fons, Nadals catalans, Nadals espanyols, Nadals... això és un tema que no existeix. En el fons hi ha Nadals familiars actualment, i el que hi ha és la logística de cada família que s'ho ha de muntar com pot per celebrar, perquè vol i té la voluntat de celebrar aquest model, aquest moment tan fantàstic i tan màgic que és la nit de Nadal.
A la diòcesi de Girona, no sé si ho celebrem diferent que la resta, aquí, per exemple, al Pirineu gironí, hi havia una tradició que era en fumera. Ara hi ha escoles que ho han recuperat. No sé si la resta de diòcesis catalanes també en fumera s'ha fet famós o no.
En fumera no és que sigui famós o no. En fumera és un personatge molt, molt lligat el que és la mitologia romana, perquè en Fumera, en el fons, és l'evolució del déu Janus, que és el déu de les dues cares, el que mira el passat i el que mira el futur. És el canvi de temps, el canvi d'any, el canvi de renovar el temps, però amb una visió al passat i mirant al futur. És el Fumera ara té moltes representacions. Hi ha qui el representa amb 8 ulls, hi ha qui el representa amb 6 ulls, però... El Fumera és aquest personatge que ens arriba de la mitologia clàssica, eh? I nosaltres l'hem fet evolucionar. El que no desconec és que si en altres diòcesis es celebra o no. Això sí que ho desconec.
Però sí que... Deien que en Fumera es posava a casa dies abans perquè vigilés els nens que es portessin bé. I el Pirineu, per exemple, era representat per el que és doncs, trossos d'arbre, no? Per exemple, fulles d'arbre.
Sí.
Matolls,
sí.
Vaja.
Sí, però això ho veurem amb tot el tema vegetal, perquè aquí el que es fa és barregen tradicions, eh? Es barregen tradicions, i es barregen moments i es barregen creences. És a dir, el vegetal, el color... Si us hi fixeu, els colors del Nadal són el verd i el vermell. Són els dos grans colors. La ponsètia és una planta fantàstica de Nadal, que a més és recent perquè ens ve de Mèxic, però la ponsètia és la que representa el Nadal pels colors. Però el Nadal tradicional té aquests dos colors, el vermell i el verd. I en el cas del verd és un tema vegetal. El vegetal té molta importància en les festes de Nadal, no tant pel Nadal del natalici, sinó pel que representa en relació al solstici d'hivern i al moment de la natura que nosaltres celebrem, que és un moment en què la natura està somorta, que aparentment doncs, no té vida, que no ens regala res, no ens dona res, i d'aquí la tradició del culte, ben entesa, el culte al vegetal, que nosaltres el podríem tenir, per exemple, el podem visualitzar molt bé amb l'arbre de Nadal actualment o amb el tió, perquè és aquella idea que ens dona que la natura, malgrat estar en aquest moment somort, malgrat estar en aquest moment de letargia, ens acaba, si li oferim, si ho propiciem, ella és generosa amb nosaltres i ens acaba regalant. El tió és un cas clar. És un tronc aparentment mort, que acabarà cremat, a més, pobre, i que agafem i el piquem, no violentament, sinó el sacsegem, el despertem, i de dins la natura ens regala coses. I el arbre de Nadal, en certa manera, també és el mateix. No? És un arbre que pot estar mort, perquè pot haver que l'hem arrencat del terra, o pot estar en aquest moment de vegetació quasi bé passiva, i arriba un moment que aquest arbre verd o no, perquè no cal que sigui una conífera i no cal que sigui un arbre de Nadal d'aquests tradicionals que tenim al cap, pot ser un altre tipus d'arbre, l'il·luminem, li fem un homenatge i acaba regalant-nos coses, perquè sota de l'arbre acabem trobant els regals. No? Una miqueta és aquest homenatge o aquest record que la natura, malgrat estigui amb letargia, acabarà tornant exuberant a regalar-nos i a oferir-nos els seus fruits.
I el tió quan s'ha de cagar? La nit de Nadal o el dia de Nadal?
Bona pregunta.
Dia 25.
Que això és una gran pregunta. A veure, de fet, la tradició ens diria que el tió l'hauríem de cagar la nit de Nadal. La tradició. El que passa que la tradició és canviant, perquè la tradició, al final, ha d'estar al servei dels que la celebrem. Per tant, es cagui el dia de Nadal o es cagui la nit de Nadal, està ben cagat. És així.
Molt bé. Ara, fa unes setmanes, el 6 de desembre, celebràvem la festa de Sant Nicolau. El Sant Nicolau que després l'hem convertit en el Pare Noel. Sí. Per què des de Catalunya se li vol tenir, no? Cert desprestigi al Pare Noel, com, per exemple, a vegades ho sents, no? De dir, aquest personatge és un personatge comercial, no és catòlic, fins i tot arriben a dir.
Mm-hmm. Quan ho és del tot.
Quan ho és del tot, no? Com defenses com defensaries la catolicitat o el protagonisme del Pare Noel, del Sant Nicolau del 6 de desembre convertit en el Sant Nicolau del dia 25.
Primera, perquè té una història molt maca, perquè és un cas evident de com els moviments, la gent, les persones normals, les persones normals que tenim una necessitat determinada, abandonem el nostre lloc que hem viscut tota la vida, que això és una cosa que està són els titulars que actualment tenim, i abandonem un lloc, travessem un mar que anem a lo desconegut, que en aquest cas doncs, serien quan emigren irlandesos, etc, i emigren als Estats Units buscant una vida millor, amb un viatge duríssim, i entre el seu equipatge s'emporten la seva llengua, s'emporten les seves tradicions, i s'emporten el seu santoral, evidentment, no? I arriben allà, ells segueixen celebrant en el seu lloc de nou lloc d'acollida, segueixen celebrant les seves tradicions perquè segueixen tenint aquest nexe i aquesta identitat, i entre les coses que celebren és aquest Sant Nicolau. I aquell Sant Nicolau allà comença amb una història preciosa a evolucionar. Aquell Sant Nicolau acaba evolucionant fonèticament, perquè passa a ser Sinterklaas, no? Acaba evolucionant en que comencen a intervenir-hi il·lustradors i comencen a intervenir persones relacionades amb el món dels grans magatzems allà. Intervé una campanya publicitària, que no la Coca-Cola, que això és un mite. La Coca-Cola després acabarà donant-li també una forma definitiva. És cert, això. I aquest Pare Noel, ja quan acaba aquest Sinterklaas, aquest Santa Claus, retorna, entra per França s'empelta amb el bon home i tenim el Pare Noel. El Pare Noel que ens ha arribat a nosaltres. Però és el Santa Claus, és el Sant Nicolau, el del 6 de desembre. El de la festa dels abatons, el de la festa de transgressió i d'inversió que celebraven abans els antics monestirs i que encara ara se celebra a Montserrat amb la festa del bisbató.
I a Girona es havia celebrat molt a la catedral.
Es havia celebrat, i tant, a tot arreu. Era una, i a més a nivell europeu, probablement Sant Nicolau és el sant més europeu que tenim, a part de Sant Benet.
Clar, el que passa que ara, si hem de mirar en temps de crisi econòmica, que sembla que va passant, però clar, si has de fer el tio i el Sant Nicolau, bueno, el Pare Noel, clar, has de triar una de les dues, no?
Jo sóc del parer que cada terra fa sa guerra i cadascú a casa seva fa el que vol. Llavors jo sempre dic, quan em diu, no, és que jo això del Sant Nicolau o el Pare Noel no ho veig, doncs no el facis, caga el tio. O al revés, és que això de caga, tio, jo ho trobo una carrinclonada. Bueno, doncs celebra el Pare Noel. A dintre casa, en la intimitat familiar, cadascú fa el que vol. Després, un altre tema és quan això ho traslladem o passem a la col·lectivitat municipal, a la ciutat, on sigui. Aquí hem d'arribar a acords. Però a casa de cada un, que cadascú faci el que vulguin. I si poden celebrar-ho 10 vegades, que ho celebrin. El cas és celebrar. Celebrar ens cohesiona. I, per tant, és bo. Que com més celebrem, millor.
Dimarts celebrem Sant Esteve. Aquest és un fet diferencial entre els catalans i la resta d'Espanya?
Aquí, això sí que és un fet diferencial, però conceptual. És un fet conceptual, és a dir, el Sant Esteve es genera en un moment en què, quan encara no som catalans, però que ho serem ben aviat, quan es fan els terrenys de la marca hispànica i, per tant, aquells terrenys acabaran sent els primers comtats catalans, aquests terrenys estan mirant o sota la influència de l'imperi carolingi i, per tant, estan sota la influència del bisbat de Narbona. En canvi, la resta dels territoris de la península estan sota la influència del bisbat de Toledo. Això que sembla una futilesa no ho és, perquè el bisbat de Narbona, els carolingis, tenien un concepte de família molt més ampli que el que tenien la resta al bisbat de Toledo, no? Els gots, no? L'imperi carolingi considerava la família que les dues Pasques, la gran Pasqua, una és el Nadal, i l'altra gran Pasqua és la Pasqua de Resurrecció, consideraven que aquestes eren les dues grans festes de l'any, i que això s'havia de celebrar en família, però en el sentit més ampli, en el sentit de clan, en el sentit d'estirp. I això calia fer-ho i anar a celebrar-ho en la casa pairal, que aquest concepte nosaltres encara el tenim. La casa pairal, això encara ho diem, la pairalia, la casa pairal, etc. És a dir, on hi ha l'origen de l'estirp, l'origen de l'ancestre. Doncs la gent es desplaçava, doncs imaginem-nos, pares, avis, cosins, cosins germans, cosins primers, cosins segons, anaven a celebrar-ho en aquella casa d'on era originària l'estirp, el clan. Això requeria una logística, que hi calia temps per desplaçar-se, tant per anar com per tornar. Llavors, per tant, el dia següent de les dues grans Pasques, Pasqua de Resurrecció, dilluns de Pasqua, Nadal, Sant Esteve, era un dia que no és que fos festa en si mateix, sinó que era un dia que no es podia treballar perquè estaves retornant al teu lloc d'origen. Perquè això ho hem de diferenciar. Nosaltres ara diem que fem festa els dissabtes i els diumenges, per exemple. No, no. No fem festa, no treballes, és diferent. En canvi, fer festa és una altra cosa, és una cosa molt més complexa, on som dependents de la comunitat, on som dependents de la família, on hi ha una litúrgia, uns rituals a darrere de la festa. En canvi, el fet de no treballar no té a darrere cap d'aquests components.
A l'Europa, el dia dels Sants Innocents és l'1 d'abril, que en diuen la festa del peix, crec recordar. Sí. En canvi, aquí és el 28 de desembre. És una festa que abans se celebrava molt i que ara s'ha anat perdent. Sobretot, sí. A Europa, en canvi, els mitjans de comunicació fan bromes. I els mitjans de comunicació diaris esportius fan moltes bromes. Aquí, per què s'ha anat perdent la festa dels Sants Innocents?
A veure, perquè probablement ha deixat de tenir sentit pels que ho fèiem. És a dir, jo encara he anat a penjallufes al carrer, com a activitat infantil, que per mi llavors era doncs, un nen molt transgressor, no? Un nen que sortia al carrer amb els seus amics a penjallufes. Però probablement ha perdut el seu sentit. Si no hagués perdut el seu sentit, la seguiríem celebrant.
Però Europa bé se celebra.
Però és un altre dia, i només es fa a nivell de mitjans. És un dia de mitjans. Fixa't una cosa, el dia 28, si hi ha una cosa que s'ha conservat dels Innocents, curiosament, són els mitjans de comunicació.
A través de Twitter, potser ara s'ha promocionat, no?
I encara, exacte, i encara alguna cosa que pots trobar en una portada de diari que... Però, clar, també la realitat és tan...
Però ara, actualment, aquí a l'estat espanyol està totalment desapercebut, ja ha desaparegut totalment.
Sí, sí, perquè ha perdut el seu sentit. I també jo suposo que a nivell de mitjans s'han arribat a dir... S'ha transgredit la veritat tantes vegades per dir que ara fem postveritat, per no dir que fem mentides directament. Sí, això, sí. Postveritat és un cuny molt estrany, oi?
Sí, sí.
Doncs, abans se suposava que tu deies una mentida pietosa en un mitjà el Dia dels Innocents i semblava que... I que era una transgressió. Què volia dir? Que se suposava que la resta de l'any tu el que deies era comprovat i era veritat. Ara potser ha perdut aquest sentit, també.
Almenys a Twitter i a Facebook ho segueixen mantenint, no?
Sí.
En plan de broma. A la ciutat de Girona, l'home dels nassos surt el 31, com la resta del món, i a Girona diuen que es pot veure el pont de pedra cap al vespre. Com està la tradició de l'home dels nassos?
Això és una cosa curiosa. Aquí hi ha hagut una evolució molt curiosa, però que ha despertat molt debat, però que és molt, per mi és molt interessant. L'home dels nassos és un personatge de l'imaginari col·lectiu català i que, ja ho sabem, que ens diu que té tants nassos com els dies té l'any i que surt el dia 31 i tal. En el fons és una enganyifa, és una transgressió, també. Durant les festes de Nadal trobarem moltes manifestacions transgressores i d'inversió, i aquesta n'és una. I el fet de que cada cop més, abans l'home dels nassos, tu el sorties a buscar i no el veies mai. Ara, en canvi, hi ha moltes poblacions que l'han materialitzat
amb
un cap gros. Però diu molt de la societat en què vivim. Hem de veure... O sigui, hi ha un procés de la industrialització cap aquí en què les festes que es basaven molt en l'intangible, en allò que no es veia, cada cop més necessitem elements de veure... Com una mica com Sant Tomàs, no? Una mica de veure per creure. Mm. No? I necessites veure aquell cap gros o aquell home dels nassos per dir que l'has vist. No l'has anat a buscar, és que, a més, les visions ja es converteix en una cosa totalment real.
Amadeu Carbó i Martorell és l'autor de Celebrem el Nadal, quan, com i per què de la festa més gran. Amadeu, no tenim més temps, jo recomano a tothom que compri aquest quadern, però vull que m'expliquis breument què és el calendari de la ceba, que això me cau molt simpàtic.
El calendari de la ceba és...
Breument, va.
Molt breument. És tan simple com agafar la nit de Cap d'Any, hi ha gent que ho fa a la nit de Nadal, és tallar la ceba, separar-la... Amb bols, diguéssim, quan treus capes de cebes et queden uns bols. Llavors s'hi posa sal. Llavors hi ha un principi higroscòpic aquí. I aquests 12 bols de ceba es deixen a sol i serena, es deixen a la finestra amb la sal, i a cada una li assignes un mes de l'any. Llavors, per higroscopia, pel fenomen higroscòpic, l'endemà en tindràs uns que tindran més aigua i menys aigua. Els que tenen més aigua, aquell mes serà més plujós i el que menys, i el que no en tingui serà sec. Una mena de predicció del temps una miqueta poc científica, però que la gent ho fa.
Doncs ho recomanem. Amadeu Carbó, gràcies per estar amb nosaltres. Molt bon Nadal i feliç any nou. Que vagi molt bé tot, eh?
Igualment, bon Nadal a tothom.
Anem tot seguit a escoltar el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 24 de desembre. Ho fem amb mossèn Jordi Reixac, que és el rector de les parròquies de Sant Josep i de Sant Pau de Girona. Bon Nadal, mossèn Jordi.
Moltes gràcies, igualment.
Quan vulguis.
Quart diumenge d'Advent. La por és un dels instints primaris que tots sentim en algun moment de la nostra vida. Per això aquestes paraules que avui l'àngel adreça a Maria tenen un significat ben profund, quan allò que porten a dintre és una responsabilitat que capgira els nostres plans, els plans que tots tenim. I és que Déu ve a capgirar tots els nostres projectes. Nadal, que ja tenim a les portes, no és res més que aquest nou planteig de la presència i de l'essència de Déu en aquesta humanitat, que capgira les coses. Perquè tota la grandesa de Déu és en la petitesa d'aquest infant que ens ha nascut i ens neix a Betlem. I en una dona, per l'acció de l'Esperit, perquè Déu res no li és impossible. Fins i tot pot i ha de canviar els nostres cors, els nostres pensaments, la nostra vida, els nostres plans, per acollir la seva paraula, per acollir el seu projecte, perquè esdevinguem homes i dones de més bona voluntat.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.